2021.
Radio Capital.
Tintarín,
Radio Capital.
Són les 8.
Encara no ens segueixis a les xarxes?
Instagram, Twitter, Facebook.
Troba'ns amb l'usuari Capital Empordà.
Segueix-nos i connecta amb nosaltres.
Radio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
We used to be giants. When did we stop? Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. The hope and the hurt has lived inside of me. But there's gold in the dirt I never took the time to see. But I knew of its worth when you walked beside of me. And my hand fit in yours like a bird would find the breeze. We used to be giants. When did we stop? Song in the silence. But time catches up. Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. I knew from the start you'd be the one to set me free. That day in the park when the hurt would hide from me. Those eyes used to know me. It's been way too long. When did we stop? Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. We were the song in the silence. With time catches up. Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. We used to be giants. Giants. Oh, I still love you though.
Falling for anything looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me.
Shakira, hey. Esa latina está rica. I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you and I need ya all of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter, a girl that don't need no filter.
The real, the real.
A girl that's a natural killer. Brr. I want a girl that's a heater. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras.
So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you're looking for a girl like me.
Oye, mami, estoy buscando una chica.
Què tal? Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, les 8 i 8 minuts, ja ens hem pogut posar en directe i el que fem ara és saludar tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Eugeni Agüell, bon dia.
Bon dia.
Gerard Descats, bon dia.
Bon dia.
Jordi Gafas, bon dia.
Bon dia.
I Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
Comencem el repàs dels titulars explicant el repàs de les dades del coronavirus, perquè per primera vegada el Baix Empordà deixa d'estar en zona de risc alt i ja està en risc mitjà. Això no passava concretament des de l'agost.
Sí, el risc de rebrot és de 91 punts, una xifra a la que no s'aconseguia baixar des de mitjans d'agost. A més, una altra dada molt bona és la velocitat de reproducció, que està per sota de l'1 i és de 0,72 punts.
Tot això mentre avança el procés de vacunació, s'ha vacunat unes 9.000 persones, el 6,93% de la població.
Durant l'última setmana s'han administrat més de 1.000 vacunes. Pràcticament, el Baix Empordà ja està vacunat el 12% de la població de més de 65 anys, que són unes 3.000 persones.
I tot això, clar, té conseqüències, la pandèmia, conseqüències, per exemple, en com s'han de fer algunes de les activitats. Per exemple, les festes de primavera de Palafrugell seran restrictives.
Això ho va explicar ahir al Supermatí l'alcalde de Palafrugell, Josep Pifarrer. Hi haurà una exposició i algunes activitats. Serà a finals de març quan es decidirà què es farà per Sant Jordi amb les havaneres i amb la festa major. Sobre altres temes, l'alcalde també va dir que la càmera que s'ha instal·lat a davant de casa seva a causa del seu cotxe que van cremar la setmana passada és una decisió de la policia, perquè consideren que les persones que ho van fer són una banda criminal.
I altres activitats que han de canviar de fórmula. Anem a Palamós, al Festival Terramar, que també ha adaptat la seva organització.
Exacte, l'any passat es va haver d'anul·lar a causa del confinament, però ara l'Ajuntament ha decidit mantenir-lo, això sí, amb modificacions per adaptar-lo a les mesures de seguretat. Així, per evitar les aglomeracions de públic, el festival serà repartit en tres caps de setmana, des del 23 de maig fins al 12 de juny, i els actes no es concentraran únicament a la zona del Molt Vell, com era habitual.
Atenció, perquè ahir va ser un dia prolífic en la detecció de drogues a casa nostra. Per exemple, han detingut tres homes i han desmantellat una plantació de marihuana a Regencós.
Els Mossos localitzen cinc edificacions interiors i una bodega oculta al soterrani amb tot preparat i destinat al cultiu d'aquesta droga, mentre els tres detinguts se'ls acusa de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.
I detenen un home per vendre marihuana i cocaïna a Torroella de Montgrí.
En dues actuacions policials es van intervenir gairebé 4 grams de cocaïna i 8 grams de marihuana, a més de 70 euros que tenia el traficant. Els agents dels Mossos d'Esquadra tenien constància que l'home es movia entre un bar i una plaça propera i que els clients s'hi acostaven amb vehicles particulars per adquirir les substàncies.
Ja ha començat, per cert, la instal·lació de càmeres de seguretat a Pals.
Aquestes càmeres serviran per reduir el nombre de robatoris al municipi. També s'instal·laran els accessos del nucli antic per controlar-ne el tràfic de vehicles.
Moment de fer el repàs de la previsió del temps amb en Marc Vila. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Sembla que tot i el sol i la temperatura, vaja, tot i el sol, la temperatura no serà massa alta, no? Quin temps farà aquest dimarts?
Amb temperatures una mica més altes que ahir dilluns, avui dimarts, la jornada es presentarà en predomini de l'ambient assolellat. Un ambient que, tot i ser favorable per temperatures càlides, aquestes quedaran fresques i en previsió que ja demà dimecres i encara més dijous una massa d'aire fred del nord ens torni a posar en mode hivern. Avui, doncs, el Baix Empordà, sol i fresca, i aire de tramuntana que mantindrà la sensació poc càlida. I per temperatures ens mourem amb una forquilla entre els 5-6 graus a primera hora fins als 16 màxims a migdia. Ens plantem a l'última setmana de l'hivern astronòmic amb un final de setmana que ja entrats a la primavera portarà components hivernals en tota regla. Fred i ruixats amb una cota de neu que podria arribar a zones bastant baixes de la geografia baix empordanesa. De moment, la meteorologia de la jornada d'avui dimarts mantindrà en un segon pla el que pugui passar a l'atmosfera avui mateix, tot prioritzant el que pugui acabar fent els últims dies de la setmana.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Aquest comentari que ve a continuació, que és el de l'escriptor Pere Maruny.
Explica a Ràdio Capital que els ecologistes s'oposen als macroprojectes de parcs eòlics disseminats per l'Alt Empordà, i ja hi ha gent que es posa les mans al cap. Com pot ser, diuen, ara no els van bé les renovables, diuen, seguint els titulars. L'argumentació per carregar contra les organitzacions ecologistes és antiga. En anglès, fins i tot hi ha un acrònim per definir-les, NIMBY, que significa Not in my backyard, o no el meu pati del darrere, en català. Ve a dir que els ecologistes volen un món molt net i sostenible, però que els parcs eòlics te'ls fotis allò antiquèpiguen, mentre jo no els hagi de veure ni ensumar. Com deia, la crítica ve de llarg, perquè el neuromàrqueting fa temps que coneix i executa la manera d'inculcar-nos opinions interessades, fent-nos creure que les hem pensat nosaltres solets com a grans, moderns i democràtics lliurepensadors que som tots plegats. Tornant al cas que ens ocupa, les opinions interessades per a que pensis que els ecologistes són uns petits burgesos reaccionaris i tronats que no estan gaire bé del cap, surten dels defensors del capitalisme verd, que, casualment, són els mateixos que han defensat durant dècades el capitalisme seques negant el canvi climàtic i fent tot el possible per tal que les empreses energètiques seguissin mantenint els seus beneficis contaminants. En realitat, els ecologistes no s'oposen a les energies renovables. De fet, en són els seus primers impulsors i els grans defensors de l'autoconsum, un model energètic el que s'oposa frontalment al capitalisme verd, que vol fer-nos seguir sent esclaus de les seves grans empreses energètiques que ens han cobrat per destrossar el planeta. També defensen que, si això no és suficient i calen grans parcs d'energies renovables, aquests es construeixin de manera ordenada i planificada seguint criteris mediambientals, no allà on els vagi millor les grans empreses per incrementar els guanys. El nostre futur energètic es juga en aquestes batalles. Les fonts energètiques de les renovables són gratuïtes i limitades, i alguns no estan disposats a renunciar a aquests guanys.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a la cançó del dia, Anna Saez ha tornat amb una nova cançó, una cançó que es diu Broken Bones, i que des de fa uns dies ja sona la nostra fórmula, i avui és la cançó del dia al Supermatí de Ràdio Capital. Let's talk about and you just run. Let's sit around and you see me but don't understand me. Let's get along, well, I'm sick of fighting. But baby, can we be loved? 'Cause I'm tired of falling. Listen, what is the pain that you suffer? sí, Broken Bones, de l'Anna Saez, artista palafrugellenca, que sona ja a Ràdio Capital.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Al restaurant El Balcó de Calella estem de tornada. Obrim de nou el restaurant perquè puguis gaudir del menú de la garbinada i de la millor cuina mediterrània amb productes de proximitat. Vine a fer el vermut o a dinar al Balcó de Calella, un lloc idíl·lic en un jardí únic davant del mar i amb unes vistes fantàstiques. I si ho prefereixes, El Balcó de Calella a casa. Els millors plats de la nostra cuina a casa teu. El Balcó de Calella. Visita el nostre web www.elbalcodecalella.com o truca'ns al 689-62-53-71.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Un territori. Una música. Una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Un territori, una música.
Som al Supermatí de Ràdio Capital, són les 8 i 22 minuts. Edició en Sevilla celebra 10 anys. L'editorial Baja Empordanesa presenta el... fa 10 anys dels, que van editar el seu primer llibre, Tombes i Lletres, el març del 2011. I 10 anys vigent, 10 anys després, segueix vigent el seu lema, que és llibres de prop per anar lluny. Avui parlem amb ells, de fet parlem amb una de les seves fundadores, la Judit Pujadó. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
10 anys i ho feu presentant un nou projecte. Explica'ns quin és aquest nou llibre que esteu que prepareu, que presenteu.
Sí, doncs, ara fa 2 anys, com que evidentment ja sabíem que en faríem 10, vam decidir fer un llibre diferent, especial, per una mica celebrar aquests 10 anys amb la gent que ens ressegueix, amb els lectors, i hem editat un llibre que es diu Arrelat, les famílies més antigues de Catalunya, en què parlem de 21 famílies que fa molts segles que viuen en una mateixa casa, una mica amb la intenció de saber fins on arriba la memòria oral, si la història queda retinguda en una casa, d'aquest arrelament, si aquest arrelament... que parla d'unes famílies, però al final acaba parlant una mica del país, no? D'aquest país que, al fons, és molt arrelat, no només per aquestes famílies, sinó en general, perquè quan vam començar-lo fent, nosaltres coneixíem algunes famílies, però no sabíem ni tan sols si trobaríem prous com per fer un llibre, i ara ens hem trobat que, bueno, al mig llibre ja veiem que hi hauria moltes més i que no el podríem parlar de totes, vull dir, és, no sabem si això es dona... si ara hi ha països més on es dona una circumstància com aquesta, no? Tan curiosa, no? La gent que faci tants de segles que viu en un mateix lloc.
Famílies de tot el país, entenc, eh?
Sí, nosaltres, clar, hem prioritzat que hi hagués famílies de tot el país, perquè la veritat és que només amb la Catalunya Vella ja podríem haver fet 2 o 3 llibres. Però ens agradava que hi hagués gent de tot arreu, perquè no parlem només del passat, també parlem del futur, parlem del present, a què es dediquen ara, a què fan, com han sobreviscut. I en aquests segles que fa que són en aquestes cases, doncs ha passat de tot. Han passat pandèmies, pestes, han passat guerres, ha passat la pesta negra, i han passat moltíssimes coses, no? I clar, el país és divers, llavors em feia gràcia que hi hagués també aquesta diversitat de llocs, no?
I què s'hi explica?
Hi ha el Pallars, n'hi ha... Doncs mira, expliquem des de, per exemple, l'origen dels cognoms, és que hi ha moltíssima informació en aquest llibre. Des de l'origen dels cognoms, perquè n'hi ha molts que són el que l'Elvis Mallorquí, l'historiador, diu que són cognoms endèmics, és a dir, tots els Casamada han sortit d'una casa concreta de Castellà del Vallès, per exemple. Cognoms que fan referència al lloc físic on són, on encara són després de tants segles. S'hi explica llegendes relacionades amb aquestes famílies que s'han anat transmetent d'una generació a l'altra. S'explica com s'han fet per sobreviure, doncs, a moments concrets, molt concrets. Per exemple, a la memòria oral l'hem pogut estirar fins a la Guerra de Successió, pràcticament. Hi ha dues famílies de la Catalunya Nord i a partir d'una d'elles la memòria arriba fins a la Revolució Francesa, que la van patir també de valent. Clar, s'explica moltíssimes coses, no? I després s'explica què fan ara, no? Què han anat fet? Perquè el món agrari, que la majoria d'aquestes famílies viuen en cases pairals, i el món agrari ha canviat moltíssim, no? Llavors ja s'han hagut d'adaptar a tots aquests canvis que ha patit el món agrari, i sobretot el darrer segle. Llavors també són històries de resistència en aquest sentit, no? Com han anat fent per seguir tenint unes cases que siguin unitats de producció malgrat els canvis que hem patit, no? Per exemple, hi ha una a Centelles que té un molí, que era un molí de força hidràulica que va amb l'aigua. Quan va arribar el corrent elèctric a Centelles, evidentment el molí va deixar de tenir cap funció. Com s'ho han fet per sobreviure un canvi com aquest, no? Perquè un molí tampoc no té grans extensions de terra. Doncs clar, hi ha moltíssima informació sobre la història, sobre el país, sobre el territori. Són famílies que s'ho coneixen tot pam a pam, saben què poden sembrar en un hort, què poden sembrar en un camp, què no poden sembrar. Vull dir, clar, ja és un llibre molt curiós, la veritat.
I teniu altres? N'esteu preparant altres? Esteu preparant algun nou projecte de cara als propers mesos?
Sí, home, nosaltres no parem. No parem. No en fem gaires de llibres. Els que més o menys els segueixen ja saben que en fem pocs. Però sí, clar, ara traiem un conte per, per mainada que es diu Penia la Trapentinaire, que és la invitació a conèixer les herbes medicinals i a fer que la mainada sàpiga fer olis que abans es, pràcticament a totes les cases, com l'oli de cop, per exemple, o l'ungüent d'eucaliptus. Vull dir, no parem.
Com us ha afectat la pandèmia? Us ha afectat d'alguna manera?
Hosti, ens ha afectat, estàvem fent aquell llibre dels arrelats que ens ha obligat a voltar per tot el país, perquè amb totes aquestes famílies ja hem anat a parlar personalment, i clar, ens vam trobar que hi ha hagut molts mesos que no podíem sortir ni de casa ni del poble, pràcticament. Hem hagut d'anar-ho fent com hem pogut. Efectes de llibres no ens ha afectat gaire, més enllà de que no va haver-hi Sant Jordi l'any passat i totes aquestes coses que evidentment afecten a tothom. Però bueno, ara esperem que amb la vacunació això vagi passant. De fet, en el llibre hi ha una família, els Prat la Rovira, que encara ara fan un aplec cada any per celebrar que van sobreviure la pesta del 1651. És a dir, que són un exemple de que l'esperança, que les coses acaben passant, saps?
Sí, efectivament. I de cara als propers mesos, aquest any sembla que sí que tindrem alguna mena de Sant Jordi. No sé, sou optimistes?
Sí, home, hem de ser optimistes per força. Mira, nosaltres el dia 4 d'abril farem una mena de trobada amb la gent que vulgui venir a Sidillà, al jaciment arqueològic de Fuixà, i bueno, estem molt contents de poder fer aquest acte, que de fet no teníem clar si podria ser, si no podria ser, perquè estàvem molt a la guaida com anava evolucionant tot, no? Evidentment que serà un acte a l'aire lliure amb totes les condicionants anticòvic que cal fer-hi. Però nosaltres esperem que amb la vacunació a poc a poc anirem podent tornar a sortir.
Què és aquest acte? Explica'ns una mica més, sisplau.
Aquest acte ara l'estem estarant, tot just hem estat. Com que, clar, nosaltres devem el nom al poble de Sidillà, no?, de Fuixà, doncs farem una trobada, presentarem el llibre Relats, l'Ajuntament ens explicarà també què significa aquest jaciment de Sidillà, que quan nosaltres vam néixer fa 10 anys encara pràcticament no s'havia excavat, i ara sí, afortunadament, ara s'ha excavat, s'ha treballat. Segurament la Gisela Ripoll explicarà el que és el jaciment, i nosaltres presentarem el llibre Relats i els llibres que han nascut doncs aquests 10 anys que fa que som aquí.
Doncs això, poder anar recuperant a poc a poc la vida i l'activitat cultural, i de fet vosaltres en sou una gran part, per exemple, també la primera fira del llibre, vau organitzar la primera fira de llibres post-primera onada. Vull dir que esperem que es puguin anar fent coses així.
Sí, esperem que sí. La veritat és que jo crec que les coses, si es fan bé i es fan amb responsabilitat, es poden fer. Evidentment que hi ha moments que, si les autoritats sanitàries consideren que no es poden fer, doncs ens hem d'adaptar com podem i esperar i fer les coses quan es puguin fer, no? Però, vaja, jo crec que si es fa amb seny, es fa amb responsabilitat les coses, doncs s'han de poder anar fent.
Judit Pujador, fundadora d'Edicions Sidillà, l'editorial que aquest any fa 10 anys. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que tinguis molt bon dia.
Igualment.
8:32, seguim repassant altres notícies. Les dades de la pandèmia milloren a casa nostra. Recordem que hi ha una graduació en el risc de rebrot, alt, molt alt, vaja, mitjà, baix, i per primera vegada el Baix Empordà té un risc de rebrot que no és alt, sinó mitjà, i això no passava des del juny. De fet, les dades doncs van millorant arreu de Catalunya. Fem un repàs de com estan les dades aquí a casa nostra amb l'Anna Salvador. Anna, endavant.
Doncs al Baix Empordà el risc de rebrot és de 91 punts. Així ara és risc mitjà i no alt o molt alt. Per trobar l'última vegada que el risc de rebrot va ser mitjà a la comarca ens hem de remuntar al mes d'agost. Però parlem també d'altres dades. La taxa de reproducció, per exemple, actualment és de 0,72. Recordem que aquesta dada, quan és superior a 1, indica que la pandèmia creix i es multiplica. Així doncs, aquest 0,72 és bon indicador. Podem comentar també el percentatge de positivitat de PCRs i testos d'antígens. En aquest cas, l'OMS apunta que la pandèmia està controlada quan el percentatge és inferior al 5%. I ara, al Baix Empordà, el percentatge de positivitat és de 3,51%.
I també han baixat bastant les hospitalitzacions per coronavirus a l'Hospital de Palamós, en aquest cas.
Exacte, justament ahir des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà explicaven que ara mateix hi ha 16 pacients ingressats per coronavirus a Palamós. Cal tenir en compte que el passat mes de novembre, per exemple, s'havien arribat a superar els 40 ingressats.
Unes dades positives que indiquen que hi ha cert control de la pandèmia. Com sempre, aprofitem per fer repàs de com està la situació a les escoles.
Exacte. Justament ahir, des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà...
Això ho hem escoltat, ara sí.
Doncs una vegada més es pot confirmar que la situació de les escoles va de la mà amb els indicadors. Ara mateix, segons la web Traça Covid, només hi ha 3 grups confinats al Baix Empordà. Són de 3 centres diferents, una a l'escola Ardenya de Sant Feliu, una a l'escola L'Estació de Sant Feliu i una altra a la Llar d'Infants La Palmera de Calonge i Sant Antoni.
Per acabar aquest repàs de les dades de la pandèmia, també hem de parlar de la vacunació. Fins ara la vacunació ha anat avançant de mica en mica de manera constant, però a poc. Veurem què passa ara amb AstraZeneca i que acaba comportant la seva suspensió temporal a l'espera d'algunes investigacions. Avui l'Agència Europea del Medicament ha de donar la seva opinió sobre si és segur continuar vacunant amb AstraZeneca o no. Ara mateix a Catalunya s'ha vacunat el 8,4% de la població, que són unes 640.000 persones, Anna, però al Baix Empordà aquest percentatge de persones vacunades és més baix.
En total s'han vacunat 9.041 persones del Baix Empordà, que són un 6,73% de la població. A més, s'ha vacunat pràcticament el 12% de la població de més de 65 anys. Això són unes 3.000 persones vacunades. I fent un repàs municipi a municipi, veiem que Palamós és el lloc on s'han administrat més dosis, exactament 2.293. El segueixen Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols. En canvi, les localitats on s'han vacunat menys persones són Regencós i Palau-sator, amb 17 dosis, i Ultramort, amb 10 dosis.
Gràcies, Anna. Tot això té conseqüències en en les activitats que s'han de fer. Ara en parlàvem amb la Judit Pujador i ja sabem, per exemple, que les festes de primavera de Palafrugell hauran de ser restrictives. És una de les coses que vam comentar ahir amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, que va venir al Supermatí, vam parlar diverses coses, per exemple, va dir que suposen que a partir del proper cap de setmana hi haurà un allau important de persones.
Exacte, va dir que amb les noves normatives la gent de segona residència es podia anar a Palafrugell.
Com que la nostra zona de la costa, que l'illa de Fang i Tamariu, és molt de segones residències, doncs l'estiu passat vàrem tenir bastanta gent, sobretot perquè aquestes segones residències es varen ocupar, i és de suposar que aquesta Setmana Santa, no tant com l'estiu passat, però que sí que vindrà bastanta.
En època d'expectatives i esperances, i malgrat la bona situació de la Covid-19 amb la que es troba ara Palafrugell, Pi Ferrer va dir que la situació ha millorat tal i com va passar amb onades anteriors, i també va recordar que Palafrugell pren mesures a nivell municipal que a vegades la Generalitat pren al cap d'unes setmanes.
Sensibilitat de per part de la població quan se sent que aquestes dades són negatives i que això fa, entre les mesures de la Generalitat, les mesures de l'Ajuntament, la pressió que fa la policia local, la sensibilització de la gent fa que de la mateixa manera que hem sigut en segona i tercera onada poblacions pioneres, punteres de Catalunya, de més de 20.000 habitants, que teníem més casos, que les estadístiques sortien, també és veritat que hem sortit en totes les estadístiques de que han tingut la davallada més gran sempre. No?
Pel que fa a la vacunació, que hi ha poc més d'un 6% de les persones vacunades amb una dosi, Piferrer ha dit que no està satisfet en general, però que també depèn de la Generalitat i de que arribin les vacunes. Tot i així, va recordar que el personal sanitari i el de residències ja estan vacunades i també els col·lectius de policies locals i de mestres que ho han volgut.
Nosaltres hem posat tots els mitjans per vacunar-se la gent de més de 80 anys, però si les vacunes no arriben no és un problema de Palafrugell, és un problema de tots els organismes aquests que porten les vacunes.
Encara que ara no se sap la resolució, també va sortir el tema de la investigació de la Fiscalia sobre el cas de Palafrugell Gent Gran. Fa 15 dies, va explicar l'alcalde, van anar a declarar els responsables del CIBE, que són els que porten la gerència de la residència.
I sapiguem de primera mà el que varen fer, tot el que varen fer la residència aquí a Palafrugell, una vegada detectat els primers casos, amb la situació que hi havia ara fa un any, jo estic convençut de que no hi haurà cap mena de mesura judicial contra la residència ni contra la gerència de la residència.
Piferrer va explicar que les festes de primavera seran restrictives, ja que si les carrosses són l'atractiu principal per qüestió de tempo, ja no és possible. De totes maneres, veient com la situació no serà tan crítica, l'Ajuntament muntarà una exposició d'homenatge a les festes com a reconeixement pel fet que, de fet, recordem que aquest era el primer any que el carrusel Costa Brava hagués estat reconegut com a festa d'interès nacional. Al marge d'això, hi haurà activitats, però restrictives. Pel que fa a Sant Jordi, la Fira de Llibres anirà demà del que digui la Generalitat, per tant encara no sabem res, però sí que la lectura de pla és un acte que es pot organitzar en 15 dies, per tant estan esperant a finals de març per saber si serà presencial o virtual. Serà aleshores quan també es podrà començar per veure què passarà amb el Flors i Violes, que cau a principis de maig. D'altra banda, també serà a principis d'abril quan decidiran què faran amb les havaneres i amb la Festa Major.
I què va dir pel que fa a la reordenació de l'Avinguda Espanya, que és un dels grans projectes demandat?
Piferrer va explicar que en el ple d'aquesta setmana s'aprovaria l'ús del romanent i que els interessa molt treballar sobretot en la recollida d'aigües.
L'Avinguda d'Espanya quedarà molt semblant a la de la que ja hi ha començada en la zona des de la Pineda Gèlia fins a la plaça Floreal, allà on hi ha la benzinera Repsol i Mercadona. Allò servirà una mica de guia, perquè el que ha fet és el mateix. Va ser una llàstima que en aquell moment la Generalitat de Catalunya, que és el que va fer aquest tram, no hagués acabat tot i hagués fet el tall fins que li correspondria. No varen fer-ho, ens correspondrà fer-ho nosaltres.
Per cert, sobre el cotxe de l'alcalde que unes persones van cremar la setmana passada, Piferrer va dir que hi havia intencionalitat, és a dir, que les persones ho van fer perquè sabien que era el cotxe de l'alcalde. En referència a la càmera que s'ha instal·lat a casa de Piferrer, ell mateix va dir que és una decisió de la policia, que consideren que les persones que ho van fer són una banda criminal. Podeu escoltar, com sempre, l'entrevista sencera al web de radiocapital.cat.
Doncs seguim repassant qüestions de seguretat. Han desmantellat una plantació de marihuana i han detingut tres persones com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Gerard Escaig, aviam si tenim connectat amb Gerard Escaig. Endavant.
Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos d'Esquadra a Regencós el passat dijous, que es va fer pública ahir. Els tres detinguts són veïns de Regencós, Palamós i Santa Eulàlia de Riuprimer, a Osona, i tenen 32, 39 i 48 anys.
Com va començar aquesta operació policial?
Tot va començar a principis de gener, quan els Mossos de la Bisbal van tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana, com ha explicat el cos policial en un comunicat. De fet, asseguraven que va ser la col·laboració ciutadana qui els va per comunicar que la plantació estava situada en una finca de grans dimensions al carrer Ample de la població baixa empordanesa. La casa estava ubicada molt a prop d'una benzinera i això generava un alt risc. També els Mossos d'Esquadra van investigar la finca i van constatar la forta olor i uns sorolls de maquinària perfectament compatibles amb l'existència d'un cultiu indoor de marihuana, com informava el cos de la Generalitat. A més, la companyia elèctrica va concloure que la finca estava connectada a la xarxa elèctrica sense cap contracte ni cap comptador donat d'alta. Un altre dels elements que l'empresa va ressaltar va ser la gran càrrega de consum a la xarxa, molt compatible amb una plantació il·legal a l'interior.
Els Mossos d'Esquadra van entrar a la finca durant el matí del 9 de març. Allà van fer una, diuen, una perquisició, vaja, van rastrejar l'immoble, que a més tenia 5 edificacions dins seu i on hi havia moltes estances, i ja veurem, ja diràs quina importància té això, però moltes estances i molts jardins.
Allà va ser on van trobar tot d'habitacions i passadissos preparats pel cultiu de la marihuana, com ha informat la policia, i que s'observava que recentment s'havia retirat la collita, com ha afirmat el cos de seguretat. En el moment de l'entrada, els Mossos van trobar les restes de les diverses plantes de marihuana a terra, mentre que la instal·lació elèctrica estava funcionant. Fins i tot, en l'espai, hi havia una bodega oculta subterrània que, destaquen, estava preparada per a l'òptim cultiu de les plantes. A l'edificació es van localitzar planters d'esqueixos, un assecador, una bossa amb un quilo de marihuana seca i nombrosos focus, extractors d'aires, radiadors, aires condicionats, ventiladors i filtres. Els Mossos van detenir els dos homes que es trobaven en aquell moment dins la plantació i un tercer que es trobava al polígon industrial del poble. Els detinguts, un d'ells amb antecedents, van passar el dia 12 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Doncs aquesta és la descripció pormenoritzada del que diu la policia sobre aquesta detenció, aquestes detencions. Hem d'explicar altres qüestions, hem d'explicar altres qüestions relacionades amb la droga, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys amb domicili desconegut per vendre marihuana i cocaïna a Torroella de Montgrí. A principis de març, la comissaria de la Bisbal d'Empordà va començar un dispositiu per intentar erradicar el tràfic de drogues a petita escala, en què la venda té lloc a carrers o en pisos o establiments comercials. Eugènia.
El passat 11 de març, agents de Mossos d'Esquadra van dirigir-se al carrer dels Països Catalans de Torroella, on tenien coneixement que hi ha un home que traficava droga. En dues actuacions policials es van intervenir gairebé 4 grams de cocaïna i 8 grams de marihuana, a més de 70 euros que tenia el traficant. Els agents dels Mossos d'Esquadra tenien constància que l'home es movia entre un bar i una plaça propera i que els clients s'hi acostaven en vehicles particulars per adquirir les substàncies. Per això, un equip dels Mossos van observar 4 intercanvis entre el detingut i 4 compradors. Després de cada intercanvi, els agents intervenien la droga que els havien venut. Per això, es van emportar gairebé els 4 grams que dèiem de cocaïna i 8 de marihuana. Els compradors s'amagaven a la roba, als vehicles o entre la roba a les substàncies. Finalment, els Mossos van acabar detenint el traficant i li van intervenir, com dèiem, també 70 euros en bitllets fraccionats. L'home, que té nombrosos antecedents, va passar a disposició judicial el 12 de març i va quedar en llibertat amb càrrecs.
Vull dir 46 minuts, comença la instal·lació de càmeres de seguretat a Pals.
Ahir va començar la instal·lació de les noves càmeres de seguretat que tindrà el municipi de Pals. Concretament, hi haurà càmeres a la rotonda del Vaixell, a la rotonda dels Pins, a la cruïlla de la Depuradora, a la cruïlla de Sa Punta, a l'alçada de la Part Hotel, a la zona de Camp Pou de Ses Garites i a les basses d'en Coll. Aquestes càmeres s'han instal·lat en vista de l'última onada de robatoris que va patir Pals l'estiu del 2019. Després de que tant Mossos d'Esquadra com policia local n'hagin confirmat l'eficàcia en altres municipis, finalment Pals ha apostat per aquesta mesura. També es col·locaran càmeres a les entrades al nucli antic per reduir-ne la presència de vehicles. Només hi podran accedir aquells vehicles els propietaris dels quals hi tinguin una residència, ja sigui de contracte o de lloguer, o una plaça de pàrquing. En cas contrari, el màxim temps possible permès dins la zona serà de 30 minuts. Les càmeres serviran precisament també per controlar que aquest temps es compleixi.
A causa de les restriccions, Pals haurà d'adaptar el format del Festival Terra de Mar, que aquest any es repartirà en tres caps de setmana.
Així és, el Palamós Terra de Mar, festival mariner molt popular, arriba enguany a la seva 14a edició. L'any passat es va haver d'anul·lar a causa del confinament i ara l'Ajuntament ha decidit mantenir-lo, això sí, amb modificacions per adaptar-lo a les mesures de seguretat. Així, per evitar les aglomeracions de públic, el festival tindrà lloc des del 23 de maig fins al 12 de juny i culminarà amb la Festa de la Gamba. A més, les diverses activitats no es concentraran únicament a la zona del Molt Vell, com era habitual, sinó que es repartiran en diversos punts. Emili Colls, regidor de Patrimoni Marítim de l'Ajuntament, així ho explica a Ràdio Palamós.
Hem dit que ara mateix no tenia cap sentit fer un Terra de Mar on poguéssim... El moll fos una aglomeració de gent constant, on havien de fer una sèrie de circuits, on havien de tenir molta gent marcant entrades i sortides, i vam dir que potser el millor seria diversificar-ho en tres caps de setmana, des del 23 de maig fins al dia 12 de juny, que ho culminaríem amb Fira la Gamba, i on te puguin passar coses en entorn marítim, però inclús fora de lo que seria el moll. Hem parlat de ploguings marins, ploguings arran de mar, hem parlat de jornades on posar en valor l'esport en medi marí, i tenim diferents activitats.
Això és el que deia el regidor responsable d'aquest festival a Ràdio Palamós. Quin serà, Sandrina, el tema d'enguany d'aquest festival Terra de Mar?
D'aquest any hi haurà dos temes, per una banda l'esport marítim i per una altra conscienciar la població de que hem de cuidar el mar i mantenir-lo sa. Emili Colls.
Dos temes, un esport i l'altre era conscienciació de que el mar ha de ser el nostre modus de guanyar-nos a la vida, que l'hem de tenir sa i respectat. I per això parlàvem de ploguings tant marins com subaquàtics, com de gent que va nedar, com amb l'entorn que sí que...
Deu minuts per les 9, som al Supermatí, som a Ràdio Capital i aquesta hora del matí doncs, és el moment de fer la secció del dia i avui parlem de tecnologia i d'oci digital. No sé si ja tinc connectat amb Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què tal, com estàs?
Bé, bé, i tu? Què tal?
També, 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 també. Mira, anar fent. Anar fent, amb ganes que sigui cap de setmana, saps?
Però si és un dimarts.
Ja, bueno, amb ganes que sigui cap de setmana.
Però mira, encara queden 3 dies, bueno, 4.
Sí, 4, sí. Bueno, què hem de fer? Què hem d'explicar avui? Tenim cosetes interessants, no?
Vinga, sí.
Relacionades...
Comencem parlant... Sí, digues.
Relacionades, per exemple, amb WhatsApp, no?
Sí, tampoc és una novetat, és una cosa que ja sabíem, que ja estàvem esperant, però que ara s'ha confirmat ja que arribaran els propers dies, conforme anem actualitzant l'aplicació ja començarem a tenir aquesta opció tothom, i és l'arribada dels missatges que s'autodestrueixen en 24 hores. Ara fa pocs mesos es va implementar la funció dels missatges que s'autodestrueixen en 7 dies, missatges i arxius, és a dir, missatges de xat, però també tots els arxius adjunts, no? Imatges, àudios, vídeos, etcètera, etcètera. Doncs ara també WhatsApp implementa aquesta funció perquè hi hagi missatges que es puguin autodestruir en 24 hores. Jo considero que això és una opció que pot ser útil, sobretot en els grups, aquests de mames i papes que tants missatges generen, no? I sobretot és important i especialment beneficiós per la memòria dels telèfons, no? Perquè recordem que WhatsApp és una de les poques aplicacions de missatgeria instantània, per no dir l'única, que tota la informació que genera la guarda en el propi telèfon. I per tant això doncs, acaba repercutint en la capacitat d'emmagatzematge dels aparells, per molt gran que sigui. Doncs bé, això, recordar que aquesta opció ha d'arribar en breu, però a més, és una opció que no s'activarà per defecte, és a dir, que l'haurem d'activar nosaltres si volem que funcioni d'aquesta manera. WhatsApp també treballa en les imatges que s'autodestrueixen de manera... Això, de manera automàtica, no? Valgui la redundància. Però això ja sí que és una cosa que queda una mica més per al futur i no sabem ben bé quan s'implementarà.
Molt bé. Després hi ha una qüestió que ens preocupa bastant als usuaris de Netflix.
Sí.
Que és que Netflix provarà un sistema per impedir que comparteixin el compte.
Sí, realment jo no sé com no ho ha fet abans, eh?
Ja, sí, certament.
La veritat és que, de fet, una de les possibilitats del compte més car, de la tarifa més alta, la de 15 euros, em sembla que és, o no sé si són 15 o 18 euros, permet això, no?, compartir el compte amb altres persones. Però la realitat és que el que fa molta gent és que amb un compte dels bàsics o un compte de 10 euros, te dona la contrasenya a l'usuari i ja està, no? Directament ja pots accedir, no? Mm-hmm. Doncs bé, a partir d'ara sembla que això podria canviar i Netflix està provant una opció per identificar quin és el propietari del compte i que sigui només ell el que pugui accedir des d'un determinat dispositiu. Com ho podran fer això? Doncs no ho han dit exactament com ho faran, però sembla per algunes filtracions que es podria fer servir la ubicació del dispositiu. Tant a través del, clar, a través del GPS no, perquè normalment fem servir Netflix en interiors i per tant la cobertura del GPS no existeix, no? Però sí que a través de la connectivitat a internet, tant si és a través de 4G com si és a través del wifi. Per tant, la ubicació del dispositiu seria clau, sembla ser, per identificar qui és el propietari del compte, amb el que s'ha registrat el compte. Hi haurien altres mètodes, des de la identificació del dispositiu a través del seu número de sèrie fins a la IP, però tots aquests sistemes no són tan fiables perquè al final la majoria, per exemple, el tema de l'IP, no? I això, moltíssima gent que ha estat aficionada a baixar-se continguts d'internet, pel·lícules i música, ho saben, les connexions a internet, les IPs varien, són dinàmiques i, per tant, amb un reinici del router, normalment, no necessàriament, però normalment, sí que canvia i, per tant, doncs ja tens un cert marge per poder continuar operant. En el cas de Netflix, semblaria que estan provant això, la ubicació del dispositiu, cosa que ja estan fent altres serveis també, com Spotify, no? Perquè no es puguin compartir comptes. La pregunta és, realment ho aconseguiran? Realment ho llançaran? I, a més, serà efectiu la identificació del propietari del compte? Realment serà efectiu aquest sistema com per saber si el que ha contractat el compte és el propietari, el que l'està fent servir en aquell mateix moment? No sé, queda una mica com tot molt en l'aire, encara no se saben gaires coses sobre això, però vaja, que jo creia que era una qüestió de temps que aquesta informació sortís a la llum i que Netflix doncs s'ho estigués replantejant tard o d'hora, doncs perquè evidentment sí que és veritat que té molts milions de subscriptors arreu del món, però també és veritat que també hi ha una xifra indeterminada de comptes, o de comptes no, d'espectadors fantasma, no?, per dir-ho sí, d'alguna manera, que no surten enlloc.
Bueno, veurem aviam què acaba passant i si acaba això anant endavant. I per cert, piretegen 150.000 càmeres de seguretat de bancs i presons als Estats Units.
Sí, mira, això és un cas de hackeig que em ha semblat interessant per comentar, perquè no és el típic hackeig de comptes doncs, de correu electrònic o de sistemes tipus Dropbox o Drive o de webs o del que sigui, no? I és, a més, un tipus d'intromissió, de hackeig molt peliculero, no? O sigui, molt de sèrie tipus Blacklist i coses d'aquestes, no? En què els hackers aconsegueixen entrar a les càmeres de seguretat d'un sistema de videovigilància i canviar les imatges, no? Bé, la veritat és que, a veure, si ens ho parem a pensar, realment no és una cosa, no diré que no sigui difícil, eh? Però al final estem parlant de sistemes de videovigilància que són dispositius connectats a una xarxa informàtica, i la majoria d'ells connectats també a la xarxa internet, amb la qual cosa doncs, poden ser controlats remotament. Per tant, hi ha portes d'entrada i tècnicament és possible hackejar-los. Però ara això ha passat de veritat i a més, ha passat ni més ni menys que amb 150.000 videocàmeres, però de llocs clau com pot ser bancs i presons. Bé, hi ha hagut un grup de hackers que s'ha atribuït aquest hackeig, no? Uh-huh. I ja han començat a sortir moltes veus doncs, crítiques amb que determinats sistemes de videovigilància que són crítics o que són considerats molt importants doncs estiguin en mans d'empreses privades, no? Que sembla que poder no inverteixen tot el que caldria en seguretat. Però vaja, jo també això ho poso en dubte perquè, per exemple, sense anar més lluny, el sistema informàtic del CEPE, de l'INEM, que sí. coneixem, va ser hackejat la setmana passada.
Sí, que després si estigués en mans de governs, llavors criticaríem que està en mans de governs. Vull dir
que... Clar, és que és el compte de Maya Carà, no?
I la web del CP segueix caiguda, eh?
Doncs mira, encara... La setmana passada sentia parlar en un programa de ràdio a un representant d'un sindicat de l'administració pública central i explicava que tenen un sistema que sí que és robust i que sí. és molt... i que funciona, no? Però que clar, que s'ha quedat obsolet, que fa 30 anys que el fan servir.
Sí, sí.
Clar, vull dir, a partir d'aquí que cadascú es tregui les seves pròpies conclusions, no?
Mira, no sé si és que avui estic de... m'he llevat amb el peu esquerre o què, però realment, mira, el món és una merda, perquè tu...
Mira home,
que,
no!
Mira que podria portem anys aquí, podríem haver après a gestionar les coses una mica millor, però ho deixem tot en mans de les pitjors persones i de les menys capaces.
Escolta, mira, només falten 3 dies per cada setmana.
Ai, sí. Vinga, va, Josep Lluís. Au. Fins dimarts que ve, que vagi molt bé.
Apa, cuida't.
Adéu, una abraçada. Anem acabant el supermatí, abans però un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vila.
Amb temperatures una mica més altes que ahir dilluns, avui dimarts la jornada es presentarà amb predomini de l'ambient assolellat. Un ambient que, tot i ser favorable per temperatures càlides, aquestes quedaran fresques i amb previsió que ja demà dimecres i encara més dijous una massa d'aire fred del nord ens torni a posar en mode hivern. Avui, doncs, el Baix Empordà sol i fresca i aire de tramuntana que mantindrà la sensació poc càlida. I per temperatures ens mourem amb una forquilla entre els 5-6 graus a primera hora fins als 16 màxims a migdia. Ens plantem a l'última setmana de l'hivern astronòmic amb un final de setmana que ja entrats a la primavera portarà components hivernals en tota regla. Fred i ruixats amb una cota de neu que podria arribar a zones bastant baixes de la geografia baix empordanesa. De moment, la meteorologia de la jornada d'avui dimarts mantindrà en un segon pla el que pugui passar a l'atmosfera avui mateix, tot prioritzant el que pugui acabar fent els últims dies de la setmana.
Vinga, gràcies Marc Vilà i gràcies a tothom que ha fet possible aquest programa, tota la redacció informatius i tots els tècnics de la ràdio, especialment en Martí Seguer. Moltes gràcies per tot i tornem demà. Que vagi molt bé.